Bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda. Sóc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Comencem aquesta edició del programa Músiques del segle XX. Avui l'estem emetent en directe i gravant, avui que és dissabte 15 de febrer del 2020. Jo sóc l'Albert Batiste, perquè alguns oients m'han dit que si no deia el meu nom complet no sabien qui era, llavors dic el meu nom complet, Albert Batiste Triador. I com us deia, avui estic aquí a l'estudi de Contrabanda FM, que està a la plaça Reial, emetent en directe i gravant aquest programa. Programa que es repetirà també en altres sessions, en altres hores. Concretament el dimarts que ve, 18 de febrer, es repetirà. Bueno, avui el programa és de 12 a 1 i mitja del matí, i el dimarts 18 i el dimarts 25 es repetirà de 2:30 a 4 de la tarda. I el dissabte que ve, 22, també de 12 a 1:30. I el dissabte 29 d'aquest mes de febrer ja tornaré a estar en directe gravant una nova edició del programa. Aquest programa molts l'estareu escoltant per l'FM, si viviu a Barcelona i municipis del voltant, a la freqüència 91.4, que és la de Contrabanda FM. Però també el podeu escoltar, els que no visqueu, no podeu agafar la FM, podeu escoltar la nostra pàgina web per streaming, pàgina web, que és www.contrabanda.org. També saludo els oients de Radioactiva, el País Valencià, que també emet aquest programa diguéssim amb remissió els dissabtes a les 8:30 del matí. Doncs saludo també els companys i oients de Radioactiva del País Valencià. Programa de músiques del segle XX, que els oients que ja heu escoltat altres vegades ja sabeu que és un programa de música en el qual, i també de història, en el qual posem música produïda, escrita, estrenada o gravada durant el segle passat, el segle XX, i també expliquem el context històric d'aquesta música. Alguns programes d'aquesta sèrie són, diguéssim, es basen en un any del segle XX, emeten música i expliquen la història d'un any del segle XX, però altres programes fem monogràfics d'un o diversos músics durant d'aquest segle XX. I avui precisament anem a emetre un programa monogràfic sobre un músic que va desenvolupar la seva obra durant el segle passat, que és el músic Heitor Villa-Lobos. Escoltant música d'aquest compositor, Heitor Villa-Lobos, compositor brasileny de música clàssica contemporània, però també amb molts elements de música popular, com veurem. Compositor que va viure la major part de la seva vida al seu país natal, al Brasil, i que podem dir que és el músic més gran de la música brasileña i també un dels músics més grans de la música de tot de sud-americana. Estem escoltant d'aquest compositor la seva obra, que es diu Cirar de set notes, fantasia per fagot i quintet de cordes. Anem a escoltar una miqueta d'aquesta obra i començarem ja a explicar la biografia de Villa-Lobos. Mirava que vull dedicar aquest programa als companys de Contrabanda FM que fan el programa, els dos programes dedicats a la música del Brasil i a notícies de Brasil, que són els programes Caipirinha Appreciation Society, que el fan els dimarts a les 6 de la tarda, i el programa Caipirinha Libre els dimecres també a les 6 de la tarda. Companys que coneixen molt millor que jo la música brasileña i els dedico amb ells, i m'atreveixo a dedicar un programa a la música del seu país, donant per sentat que ells i el seu programa la podreu escoltar d'una forma molt més documentada que en aquest programa meu. Heitor Villalobos, el compositor al qual avui dedicarem aquest programa, va néixer al barri de l'Aranjeiras de Rio de Janeiro, a Brasil, l'any 1887, encara, doncs, encara en finals del segle XIX, i va morir a Brasil, a Rio de Janeiro, també a la seva ciutat natal, l'any 1959. Va viure la seva infància, bueno, era fill d'un funcionari, però que també era músic aficionat, el seu pare, i la seva mare era mestressa de casa, i va viure la seva infància a aquest barri de Rio de Janeiro. Per causa de que el seu pare era músic aficionat, doncs va viure des de molt petit la música, concerts a casa seva, de música clàssica, i també pels carrers de Rio de Janeiro i del seu barri va conèixer de ben aviat la música popular brasileña, la música dels tocadors de guitarra, la música també del carnaval, i això va tenir una gran influència també en la seva vida i en la seva obra. A partir dels 6 anys d'edat va començar a aprendre a tocar el clarinet i el violoncel, si bé finalment es va especialitzar en aquest instrument últim, el violoncel, que com veurem té gran influència, apareix molt en tota la seva obra. També a través d'una tia seva que era pianista va conèixer l'obra de Joan Sebastian Bach, sobretot els preludis i les fugues i el clave ben temperat de Bach, i això també va ser una gran influència per la seva obra, tal com veurem després en la seva famosa sèrie de les Bachianas Brasileiras. A més de conèixer la música popular en els carrers del seu barri de Rio, també la seva família va fer alguns viatges a l'interior del país que li van fer també conèixer el folclore brasileny. I el 1905, de ben jove, va començar a viatjar ell per l'interior del país, visitant els estats d'Espírito Santo, Bahia i Pernambuco. I també a l'estat de Paraná, on va permanèixer un quants mesos tocant el violoncel per a l'alta societat. A l'any 1911-1912 va fer una excursió per l'interior dels estats del nord i del nord-est, va conèixer l'Amazònia, que li va impressionar moltíssim i va marcar profundament la seva obra. De tornada a Rio de Janeiro, a l'any 1913 es va casar amb la pianista Lucila Guimarães. I el 1915 va començar a donar a conèixer la seva obra com a compositor, amb una sèrie de concerts al Rio de Janeiro. Ell havia après a composar de manera autodidacta. Va ser un músic totalment autodidacta com a compositor, i la seva obra va estar molt marcada per una part per la música contemporània europea, que la coneixia a través de gravacions, i també per la música popular, com hem dit, del seu país. Les seves primeres obres van ocasionar crítiques negatives per la seva modernitat, a les quals ell va contestar d'aquesta manera: "No escric dissonant per ser modern, de cap manera. Escric com a conseqüència dels estudis que he fet, la síntesi dels quals m'ha donat a la meva música una naturalesa en la qual, a través d'investigacions i estudis de coses que a primera vista no tenien res de musicals. El meu primer llibre d'estudi va ser el mapa del Brasil. El Brasil que vaig recórrer ciutat per ciutat, estat per estat, bosc per bosc, investigant l'ànima d'aquesta terra i el caràcter dels homes d'aquesta terra. Després, també les meravelles naturals d'aquesta terra. Vaig confrontar el resultat d'aquests estudis amb obres estrangeres i això em va donar un punt d'apoi per afirmar el personalisme de les meves idees musicals. Fruit d'aquestes idees van ser les primeres seves obres conegudes, gravades, o que es van fer conegut, que van ser els ballets Amazones i Uirapuru, que va publicar a l'any 1917. També es va inscriure en un moviment que va sorgir a Brasil a finals, a principis del segle XX, que es deia el moviment del modernisme musical, que es va oficialitzar a São Paulo a través d'una setmana d'art modern a l'any 1922, en la qual ja es van estrenar obres de Villa-Lobos, com aquests, el ballet Amazones, i també la primera de les seves, de la seva sèrie de, que s'anomenava Coros, en homenatge als coros de la música popular brasileña, coros que eren músiques per un sol instrument, molts per guitarra. El primer coro que es va estrenar va ser en aquestes concerts de l'any 1922, va ser el coro número 1 per guitarra, obra molt famosa, que es va fer molt famosa, que encara se segueix tocant molt per guitarristes. Inclús va inspirar el famós tango argentí Malena. Més tard, va viatjar a través d'una beca que li va concedir la Càmera dels Diputats brasileny. Va viatjar a París en dues ocasions. La primera, en 1923, que va estar un poc temps, va tornar en 1924, però després, el 1927, va tornar a viatjar a Brasil i va estar ja 3 anys, on va conèixer i va deixar influenciar per tota l'avantguarda musical europea, l'avantguarda dels nacionalistes musicals com Stravinsky, Falla, Honegger, i amb la qual el va fer firmar amb la seva idea de que la seva música havia de recollir el folklore del seu país. El 1931 va començar a composar la seva obra, la seva sèrie d'obres més famoses, que són les Baquianas Brasileiras, o Baquianas, obra en la qual barreja la música popular del seu país amb la música de Bach, la qual admirava tant. Va ser una sèrie de diverses obres, ja n'escoltarem unes quants, i ara anem a escoltar de la Baquianas Brasileiras número 1, una de les seves obres més famoses, dos parts, la introducció i el preluri, obra estrenada el 1932 i obra composada per una orquestra de violoncels, que és una formació molt, molt original, ja que ell era violoncelista, doncs va composar per una orquestra tan atípica de 8 violoncels. Escoltem doncs la introducció i el preluri d'aquestes famoses Baquianas Brasileiras número 1 d'Heitor Villa-Lobos, obra que a mi m'agrada molt, m'entusiasma. Quina meravella, aquesta obra per un grup de violoncels de Héctor Villalobos, la primera de la sèrie de batxanes brasileires que va composar aquest compositor, la batxana brasileira número 1, van composar fins a 9, després n'escoltarem fragments d'algunes més. I ara anem a situar-nos una miqueta a la història del Brasil, una curta referència i fins a arribar a aquests anys 30 on Villalobos estava estrenant aquesta obra. Brasil és un gran país del continent sud-americà, com sabem. És un país que un dels més extensos del món, país que va ser colonitzat per Portugal, pels portuguesos, a l'any 1500 va començar la colonització, i al mateix temps que els espanyols estaven colonitzant la resta de Sud-amèrica, i a partir del tractat de Tordesillas, Espanya i Portugal es van repartir les zones d'influència a Sud-amèrica, i Portugal es va adjudicar tot el territori brasileny. Brasil es va independitzar de Portugal a l'any 1822, i es va constituir amb un imperi, tenia un emperador. Fins que a l'any 1894 es va constituir en una república federal, que és el que ha seguit sent fins avui en dia. Aquesta república va tenir moltes vicissituds de governs més o menys democràtics, més o menys també amb dictadura, una sèrie de dictadures, guerres també amb altres països. La Primera Guerra Mundial es va involucrar en un dels dos bandos, i a partir de l'any 1930 un polític amb el suport dels militars, en Getúlio Vargas, va assumir la presidència de la República, que la va exercir en part com a dictador, amb una part del seu mandat bastant llarg, que va durar fins a la... va durar tots els anys de la Segona Guerra Mundial. Ara estic buscant la data a la qual va ser deposat Getúlio Vargas, no la tinc aquí. I als anys 30 hi havia aquesta dictadura o semidictadura d'aquest governant Getúlio Vargas. De totes maneres, al ser Brasil un estat federal, doncs els estats tenien el seu govern estatal i hi havia una certa, diguéssim, un bastanta autonomia dels governs estatals. Així, a l'estat de Rio de Janeiro hi havia un govern més liberal, diguéssim, i Villalobos, a partir de l'any 1000, a veure, estic buscant les dades. Sí, bueno, Villalobos va ser encomanat pel govern de l'estat de Rio de Janeiro per organitzar i dirigir la superintendència d'educació musical d'aquest govern de l'estat de Rio de Janeiro. Llavors, Villalobos va prendre una gran labor com a en cap, diguéssim, de l'ensenyament de la música a l'estat de Rio de Janeiro. Va revolucionar totes les formes d'ensenyament, va introduir sobretot molt el cant coral a les escoles, i la seva labor com a compositor, doncs, es va alternar amb aquesta labor com a pedagog musical, que va ser, i com a polític, que va ser molt, molt important també. A pesar de que ell no volia, no era gaire amic dels Estats Units d'Amèrica, però també va fer això va fer que no volgués viatjar als Estats Units, encara que el van convocar en alguns congressos, però no va voler viatjar als Estats Units fins ja més endavant, més tard, que sí que va viatjar ja als anys 50. Situats també en aquests anys 30, va estrenar les seves Brasileiras número 2, la segona, l'any 1933, la qual també és una obra molt, molt tocada, molt interpretada, que se va fer molt famosa. I anem a escoltar d'aquesta composició una part, la part que es diu el Trencinho de Caipira. Es diu així perquè ja veureu que és una música molt, molt curiosa, que imita un viatge amb un tren, amb un trenginho, un trenet local que hi havia en un estat de Brasil, a Caipira, una ciutat. Llavors escoltem aquest fragment d'aquesta Patxana Brasileira número 2, que es diu O Trencinho de Caipira. Curiosa obra musical que reprodueix un viatge en tren d'una forma molt, molt expressionista, diguéssim. i la qual sí que es nota molt, més que l'anterior potser, la influència de la música popular brasileña, les referències a la música popular en l'obra de Villa-Lobos. Villa-Lobos va començar a utilitzar instruments de percussió típics de Brasil. En aquesta obra escoltem un güiro, em sembla que és, que és aquest x, 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 que es va sentint pel darrere. I bé, Villa-Lobos va continuar aquesta sèrie de balquenes brasileires fins al que va arribar fins a la número 9. Escoltarem després el fragment d'alguna altra. Va fer es va dedicar molt a crear obres per Orfeó, per cant coral. És famosa una concentració d'orfeons de tot Brasil que va fer a l'any 1942 amb un estadi del Brasil. Va promoure molt les gravacions sobre música popular brasileña, en fi, es va dedicar molt a la seva labor també pedagògica i musicològica, a part de com a compositor. Finalment va accedir a viatjar als Estats Units d'Amèrica perquè el demanaven allà perquè ja la seva obra començava a ser coneguda, ja, bueno, era coneguda a tot el món, tant a Europa com als Estats Units, i convençut pel mestre Leopold Stokowski va estar als Estats Units i va fer una tournée dirigint les seves obres també a 1944. Es va convertir en un músic molt molt, molt famós a tot el món. Orquestres americanes li van encarregar treballs, inclús l'any 1952 va escriure la música d'una pel·lícula a Hollywood titulada Green Mansions, dirigida per l'actor Mel Ferrer i protagonitzada per Audrey Hepburn. Anem a escoltar ara una altra, la seva obra potser més famosa, obra que va composar entre 1938 i 1951, perquè té diverses parts i la va anar composant de manera successiva. És la Baixanes Brasileiras número 5, i el fragment més famós d'aquesta obra l'escoltarem ara, que és l'ària. És una obra que té dos parts, l'ària i la dansa. Escoltarem l'ària. És una obra que és també per un grup de violoncels, com la número 1, i per veu de soprà. De seguida, quan l'escolteu, veureu que és una que segurament la coneixeu, perquè és una obra que s'ha cantat molt, s'ha fet molt famosa. Escoltarem una versió que va fer la gran soprà catalana Victoria dels Ángeles amb l'Orquestra Nacional de la Radiodifusió Francesa. Escoltem aquesta famosa ària de les Baixanes Brasileiras número 1 d'Heitor Villa-Lobos. Un moment que la busco. Ja la tenim. Escoltem-la, doncs. Thank you. Aquesta ària de les Batxanes Brasileiras número 5 del compositor Héctor Villalobos, que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. Us recordo, doncs, que esteu escoltant aquest programa Contrabanda FM, el 91.4 de FM, o per la nostra pàgina web www.contrabanda.org. També us volia dir que si voleu fer alguna suggerència sobre el programa, alguna qüestió per millorar-lo, alguna crítica, algun comentari, em podeu escriure al meu correu electrònic, que us el dic ara, és, primer us el dic seguit i després el deletrejo, abatistetriado@yahoo.es. El vaig a deletrejar: abatistetriado@yahoo.es. Ho torno a fer: abatistetriado triado @yahoo.es. Us agrairé qualsevol comentari o suggerència. Seguint doncs, amb el fil del programa, explic una mica resumir la història del Brasil a partir d'aquests anys 30 i d'aquest llarg període de govern semidictatorial de Getúlio Vargas. Durant la Segona Guerra Mundial, el Brasil va començar mantenir-se neutral, però finalment es va alinear a favor dels Estats Units, ja que els submarins alemanys i italians van atacar diversos barcos de Brasil i van enfonsar mercants brasilens, i llavors finalment el govern brasilen va declarar la guerra a Alemanya i a Itàlia i es va posar en el bando aliat. Al final de la guerra, 1946, donades les noves circumstàncies i el desprestigi de les dictadures, doncs Getúlio Vargas va dimitir i es va restablir la democràcia al Brasil. Getúlio Vargas va tornar al poder a 1950 elegit democràticament, però finalment es va suïcidar a 1954. Després hi va haver diversos governs provisionals breus. El 1960 es va inaugurar la nova capital de Brasil, una ciutat de nova creació que és Brasília, i l'any 1964 tristament va haver un cop d'estat militar que va instaurar una dictadura militar típica de les que hi van haver a Sud-amèrica en aquesta època, dictadura criminal que va ficar a la presó i assassinar molts líders de l'oposició i torturar. La presidenta anterior de Brasil, ara, la Dilma Rousseff, va ser torturada per aquest govern militar terrible que hi va haver al Brasil durant aquests anys. I finalment, l'any 1985, va tornar al poder un govern civil, govern que va tenir diversos caps de govern, i a partir de l'any 2002... fins al 2018, o sigui, durant 3 dècades, va haver un govern d'esquerres a Brasil, un govern molt d'esquerres, precedit primer per Ignacio Lula da Silva i a partir de 2010 per Dilma Rousseff, aquesta que hem esmentat, que va ser torturada per la dictadura. Desgraciadament, aquests governs van fer unes polítiques, en la meva opinió, molt positives i molt favorables al poble i a les pobres de Brasil, però degut a un canvi que per mi va ser un cop d'estat, encara que es va dissimular sota un procés judicial contra Dilma Rousseff i també contra Lula da Silva, que va ser ficat a la presó i encara hi és, doncs aquest cop d'estat encobert va portar a 1918 al poder a un governant feixista, Jair Bolsonaro. Va ser elegit democràticament, però és un feixista, igual com ho és el Donald Trump i com ho són els neofeixistes europeus. I ara ens trobem, el Brasil es troba, desgraciadament, amb la meva opinió, sota el govern d'aquest personatge, Jair Bolsonaro. Bé, continuant amb la història i la música de Heitor Villa-Lobos. Ell va continuar composant les seves baquianes brasileires, també altres obres per orquestra, per guitarra, per quartets de corda, per piano també. Anem a escoltar ara una altra de les seves obres, també molt, molt, molt coneguda. És una obra per un concert per guitarra. Villa-Lobos va composar molt per guitarra, moltes obres per guitarra sola, ara no en podem escoltar cap, però escoltarem si aquest concert per guitarra i orquestra, estrenat el 1951, escoltarem l'allegro d'aquesta obra, interpretat pel guitarrista, a veure si trobo. Bé, ara no trobo per quin és el guitarrista que l'interpreta. Bé, escoltem doncs aquest concert per guitarra i orquestra. A veure si puc. Ja el tinc. Vinga, escoltem-lo doncs. Thank you. I ara escoltarem també el segon moviment d'aquest concert per guitarra i orquestra d'Héctor Villalobos. Escoltem el segon moviment, doncs. Una part d'aquest concert de guitarra d'Héctor Villalobos, estrenat el 1951. Villalobos ha influït molt en la música brasilenya, tant la culta com la popular. Ha tingut, la seva música ha sigut interpretada i versionada per molts intèrprets, i també ha servit d'inspiració a la música popular que es va desenvolupar amb la nova música, la nova cançó brasileña dels cantants que van sorgir als anys 60, 70. Un dels que va ser influït per la música de Villalobos va ser el Milton Nascimento. És un cantant brasileny també que a mi m'agrada moltíssim, que a veure si algun programa el puc dedicar amb ell i podem posar més música seva. I amb el seu disc, un disc que es diu Chai, versiona una música de Villalobos que es diu Nozanina. Anem a escoltar aquesta versió de Milton Nascimento, de la Nozanina, de Héctor Villalobos. Està cantat pel propi Milton i per la cantant Marilú Miranda. Escoltem, doncs, aquesta versió de Villalobos.
Nozahanina tera haraha, olo niti niti, to tera hakoze toza toza, noho tera tera, kena kia kia, nehehe na hena, guala lo lalo, dia halo halo.
Milton Nascimento versionant aquesta Nozahanina d'Héctor Villalobos, que és el músic que avui estem abogant en aquest programa, músiques del segle XX. I ara escoltarem, ja com a última música del programa, la última de les baixanes brasileires, la número 9, que va estrenar Villalobos a l'any 1949. És una composició té dos moviments, escoltarem els dos moviments. És una composició per orquestra. A veure. Sí, és per orquestra, sí, per orquestra de cordes. Escoltem, doncs, aquesta baixana brasileira número 9 d'Héctor Villalobos.
Thank you.
Escoltat aquestes batxianes brasileires número 9, en la qual les vocacions de Bach són molt, molt evidents, amb aquesta composició de Villa-Lobos. I amb aquesta doncs, acabem el programa d'avui de Músiques del segle XX, dedicat a aquest compositor brasileny, Heitor Villa-Lobos. Espero que us hagi interessat. Us recordo que si us interessa la música brasileña, sintonitzeu el programa dels meus companys Mique i Kika, els dos programes que fan de música brasileña, dedicats totalment a aquesta música, que són el que es diu Caipirinha Appreciation Society, els dimarts a les 6 de la tarda, i el que es diu Caipirinha Libre, els dimecres a les 6 de la tarda també. Bé, em despedeixo, doncs, fins al proper programa en directe, que serà el dissabte 29 d'aquest mes de febrer de 2020. Podeu escoltar repeticions d'aquest programa el dimarts 18 a les 12, a les 4, a les 2 i mitja 4, el dissabte 22 de 12 a 1 i mitja i el dimarts 25 de 2 i mitja a 4. I també el podcast d'aquest programa que el trobareu a la pàgina web www.contrabanda.org, clicant a la columna de la dreta sobre de Músiques del segle XX, sortiran el podcast d'aquest programa, totes les edicions que estan d'aquest programa que estan en el podcast. Molt bé, doncs em despedeixo ja. Fins al proper programa en directe. Que tingueu una bona quinzena.